Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Pensa per un moment com era la teva vida fa 16 anys. Què feies? On anaves de vacances, si sorties molt o poc a sopar amb amics o amb la teva parella, si et permeties més o menys capricis, si anaves al cinema. Perquè exactament així és com estan avui les coses. Han passat 16 anys, però el 2023 és exactament igual que el 2007, almenys pel que fa a les nostres butxaques. El nostre poder adquisitiu és exactament igual al que teníem just abans de la crisi del Mao. Res ha canviat. Mentre la resta dels països han anat surfejant les zones de la crisi immobiliària primer i de la pandèmia i postpandèmia després, amb guerres incloses, nosaltres aquí a Espanya ens hem estancat. Res canvia i tot va, si m'apuren, a pitjor. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és un dia molta caloreta políticament parlant, així us estem explicant al llarg de la promoció de la cadena COPE, però parlant de caloreta, és la que encara ens mantindrà doncs amb aquest ambient d'estiu arreu d'Espanya, perquè el temps diu que els homes del temps, que la recta final de la setmana, meteorològicament parlant, serà amb força estabilitat, que es traduirà en dies de sol amb alguns núvols força inofensius. Les temperatures cauran divendres per remuntar amb força durant el cap de setmana, on tindrem de nou una nova calorada. 7 de la tarda, 2 minuts, i la Linterna contacta ara mateix amb el Servei Català del Trànsit per saber com es circulen les principals vies catalanes. Hi ha algun tipus d'incidència? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, destaquem encara algunes aturades. L'entrada per la C58 i per la C33, les dues, els últims ben bé 3 quilòmetres, entre Montcada i el Nus, molt plenes, molt atapeïdes, en sentit Barcelona. També, en aquest cas, la C58 amb lentitud al tram de Sabadell, sentit Terrassa, la C60 Argentona, l'últim quilòmetre en direcció Mataró, cap a l'autopista C32, o també de forma puntual la C17 en Lliçà de Vall, en sentit nord, en sentit Vic. Pel Baix Llobregat destaquem la B23 amb trànsit lent i encara algunes aturades a Sant Joan d'Espí, en direcció a l'Avinguda Diagonal. I a les dues rondes, sobretot força volum a les dues en sentit Besòs, la de dalt entre Diagonal i Vallcarca, la litoral en dos trams, de Zona Franca a Montjuïc, i també des del Fònum fins a Bon Pastor. És tot, bona tarda.
Gràcies, com sempre, per la informació, i d'aquí un moment en parlarem amb el company Xerxi Tor i amb l'inspector i cap de la comissaria de Mollerussa, el senyor Roderic Moreno, per parlar sobre les tasques que estan fent els Mossos d'Esquadra aquests dies per prevenir el robatori, sobretot en cooperatives d'oli. Ja sabeu que per l'augment del preu del producte hi ha molts supermercats i superfícies que estan contínuament trobant a faltar alguna ampolla que d'altra perquè la gent se les emporta. D'això en parlem d'aquí un minut, aquí a la Linterna.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ven a ver el árbol de Navidad más alto en Badalona.
Sábado 18 de noviembre.
A partir de las 5:30, delante del Palau Olímpic.
40 metros de altura, 15 de diámetro y 82.000 puntos de luz.
Gran espectáculo de luz y sonido.
Badalona, ilusión por la Navidad.
Ayuntamiento de Badalona.
Naturtierra. El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con Ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Llosa. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Llosa. Infórmate en el 93-689-1381 o en lallosa.com. Catering La Llosa te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en lallosa.com.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cope Cataluña y Andorra.
Out there, facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you have to set things here after year. And you give the youth love beyond compare.
Els Mossos d'Esquadra estan intensificant les tasques de prevenció de robatoris en camps d'oliveres i centres productors després de que s'hagin triplicat el preu de l'oli a granel. Tot i que l'acció s'emmarca en una campanya anual, enguany han incidit especialment els molins i cooperatives que aixafen oliva de la comarca de les Garrigues i també algunes zones del Segrià Sud. En parlem amb Sergi Tor. Bona tarda, Sergi. Què està passant?
Bona tarda, Montse. Doncs hi ha una cosa clara, i és l'augment del preu. Això provoca que hi hagi també un augment en 10 anys al mercat negre. On és ara aquests gairebé 10 euros per litre de l'oli d'oliva augmenta, doncs, aquest risc, aquesta temptació dels lladres, i comença a preocupar i molt als Mossos d'Esquadra. Recordem que no és gaire habitual que un pagès guardi les olives recollides al llarg del dia a un magatzem propi. A la nit, doncs, habitualment el pagès ho transporta al seu molí o bé a la cooperativa, i per tant el que hores d'ara fa la policia és demanar que hi hagi un increment de la vigilància en aquest espai per elevat risc de robatoris. Hi ha plans amb cooperatives, també hi ha molins, amb càmeres de vigilància, i s'han d'extremar les mesures que ja, per cert, s'han iniciat davant de l'arribada aquestes setmanes de les olives de temporada recollides. Francesc Vilanova, president de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques, ja ha rebut la presència de Mossos d'Esquadra i ha explicat les noves mesures de seguretat.
El que hem fet és tenir unes mesures de vigilar una mica més la nostra manera de descarregar, les persones que entren, tenir una mica més de cuidado a veure persones externes a l'empresa i que tenir una mica més de vigilància. Coses que estranyes o fora del comú, tenir-les més controlades que no pas deixar-les passar, no?
I aquestes mesures de seguretat, tant a molins com també a cooperatives dels pobles de Catalunya, de l'oli d'oliva, també es fan a les pròpies finques agrícoles. Clar, aquí és molt més difícil. No podem posar portes al camp, és una dita que és real, no? Però sí que s'han incrementat les vigilàncies, especialment al camp de Tarragona, la zona de Constantí, on hi ha hagut diversos robatoris. A l'informatiu migdia de Cope Catalunya hi ha passat a Pere Guinovar, coordinador territorial de la Unió de Pagesos al camp de Tarragona. Ens ha admès aquests robatoris, també que hi ha hagut a vegades picabaralles entre pagesos i lladres, i sobretot diu la perillositat d'aquest oli robat, que es pot barrejar amb altre tipus d'oli i que pot acabar perjudicant fins i tot el propi productor, que veu com li han robat una part de la seva collita i com també pot haver-hi barreges estranyes.
Hi ha zones de Camp de Tarragona que com són Montroig, Montbrió, la zona de Vilaseca, zona de Bustantí i tal, que havien augmentat molt els robatoris d'olivera i hem demanat. I a la vegada hem demanat, perquè si no hi haguessin compradors de producte robat, doncs no hi haurien lladres, que hi hagin cotxes de Mossos d'Esquadra amb locals on sabem que es compra oliva robada. Varis pagesos han enganxat el pagès que li estaven prenent les olives. Yeah. Per això ens preocupa a nosaltres que algun dia no arriben pagesos i no hi hagi mals cantos a l'explotació. En aquest cas de les olives, el que fa és que les olives, el senyor que les compra, les posa tot en un munt, eh? I si té un molí d'oli, doncs les fa oli i ja està. Però el que ens preocupa a nosaltres com a productors és que la traçabilitat d'aquest oli, si aquest oli sortiguessin impureses o hi hagués alguna problemàtica, se l'encarregaria el sector de l'oli, tot el sector.
I, per exemple, hi ha hagut un fet a les últimes setmanes que ha informat els Mossos d'Esquadra, i és la intervenció de més de 100 litres d'oli a un local de Mollerussa. El seu propietari no va poder acreditar en aquest cas d'on venia la mercaderia. Els Mossos sospiten que es tracta en aquest cas d'oli robat, per tant del mercat negre, que es venia amb unes garrafes d'aigua a un preu inferior al del seu mercat. Com dèiem, és una intervenció policial de més de 100 litres, en aquest cas és un local de Mollerussa, el que és un exemple més d'aquest increment del mercat negre de l'oli d'oliva.
Avui parlem amb el senyor Rodríguez Moreno, que és inspector i cap de la comissaria de Mollerussa. Senyor Moreno, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han notat vostès un augment de robatoris en cooperatives relacionats amb el tema de l'oli, de l'oliva?
No, de moment no, perquè estem a l'inici de la campanya i els molins tot just ara comencen a aixafar oliva. Llavors, preveient doncs, per l'augment del preu de l'oli, doncs, hem fet aquesta campanya informativa de prevenció en tots els centres productors per tal que prenguin i incrementin les mesures de prevenció de seguretat en les seves instal·lacions per evitar que en el primer magatzematge del producte que aniran produint, a l'inici de la campanya, pues, se produeixen robatoris. És això, hem iniciat una campanya preventiva de seguretat, d'informació per la seguretat.
Ha estat una demanda dels productors?
Bé, és una resposta, una inquietud. Els productors ja preveien pues, les diferents dificultats que han tingut a la campanya, la baixada de la producció i després a l'inici, doncs que es poguessin, diguéssim, portar a terme aquest tipus de robatoris i tant en el camp com a les instal·lacions i nosaltres que ja estem amatents, ja fem aquesta campanya des de fa diferents anys, doncs aquest any hem incrementat doncs a informar per la conveniència d'incrementar aquestes mesures de seguretat en les seves instal·lacions.
Quines són aquestes mesures recomanables, senyor Moreno?
I des de les més senzilles fins a les més cares. Amb això de la seguretat és allò que vulguis invertir, que va des de les mesures físiques més elementals, que és ficar portes i panys de tancament més segurs, fins a instal·lar sistemes de detecció d'intrusió, com són alarmes, càmeres de seguretat, etc.
Perquè fins ara segurament hi havia molts d'aquests llocs que no tenien aquestes mesures, no? Perquè hi havia tranquil·litat, no? No, ningú s'esperava aquesta pujada del preu de l'oli.
Exacte, aquesta és la raó principal en la mesura. Bé, hem de pensar que els robatoris ja els han començat, fan robatoris i furts, ja els han començat a detectar els mateixos supermercats, que és un producte que normalment, o sigui, els furs se centren en productes cars, com és l'alcohol, segons quins productes, i no es donaven l'oli. I ara ens trobem que la gent agafa com a objectiu les mateixes garrafes o botelles d'oli d'olida.
És cert que vostès, si no tinc mal entès, han intervingut 108 litres d'oli d'oliva d'un establiment d'alimentació de Mollerussa. Què passava exactament?
Bueno, concretament hem de pensar que per la legislació de salut pública són productes que han d'estar precintats i no es poden vendre a granel, a dojo. Tots coneixem que en els restaurants estan obligats a servir l'oli en botelles que provenen, diguéssim, de comerç i que està precintat. Doncs aquesta botiga en concret ens va arribar una notícia que la vendien a granel i vam poder comprovar que tenien aquests bidons que després decantaven en botelles d'aquestes de plàstic tipus d'aigua natural, sense cap tipus d'etiqueta ni garantia sanitària, i preguntats als propietaris sobre la procedència d'aquest oli no van poder donar cap tipus de referència, no la van poder justificar. Llavors el vam intervindre de tot en espera també que sigui analitzat per sanitat, per veure que no tingui algun tipus de barreja que no sigui apte per consum públic.
Ara que parlava vostè d'aquestes barreges, alguns indrets, algunes comunitats autònomes ja han començat a detectar que amb això de que l'oli està tancat, doncs aprofitant i fan barreges, que realment després no és oli d'oliva verge com s'indica, no? Per això és importantíssim saber i comprovar que és apte pel consum humà i que el que diu l'etiqueta és la realitat.
Exactament. D'aquí a la garantia que et dona que el producte estigui precintat.
Bueno, doncs el titular seria que, tot i que vostès encara no han detectat robatoris, el que sí que fan és demanar o recomanen incrementar les mesures de seguretat, reforç de portes, llocs d'accés, instal·lació de càmeres de vigilància i connexions centrals d'alarma. I davant qualsevol cosa, doncs una trucada als Mossos d'Esquadra, que els atendran, com ha fet avui el senyor Rodríguez Moreno, que és inspector i cap de la comissaria de Mollerussa. Senyor Moreno, gràcies. Bona feina.
Moltes gràcies a vostès.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doctor Humberto Los Certales, médico de medicina interna, experto en medicina regenerativa con más de 20 años de experiencia. Lo vais a encontrar en Medicentre, la calle Consejo de 160. Doctor Los Certales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿qué es la medicina regenerativa?
Bueno, la medicina regenerativa es toda una serie de herramientas que utilizamos para hacer que el propio cuerpo, que tiene la capacidad de autorrepararse, fomentar esta capacidad para que regenere y repare los tejidos que se han degenerado o dañado. Es decir, vamos a intentar que el propio sistema lo vamos a incentivar de alguna manera para que ese trabajo que normalmente tiene que realizar, que es sustituir pues los tejidos que se van desgastando, se van degenerando, sustituirlos por nuevos, pues no lo está haciendo de forma eficiente y acaba produciendo pues trastornos como la artrosis o la degeneración articular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, la medicina regenerativa son herramientas, y entre estas herramientas, fundamentalmente y de forma básica, usamos pues, siempre vamos en estado dependiendo de por eficiencia y por el coste. O sea, empezamos por las cosas más efectivas y con el coste más bajo, y si estas no acaban de funcionar, tenemos herramientas más sofisticadas, tipo celular, etcétera. Pero siempre empezamos con herramientas básicas, fundamentales, como por ejemplo el ozono funciona muy bien, ¿sí? Incentiva la regeneración de los tejidos, lo hemos podido demostrar, como los cartílagos de una articulación, pues se reparan, se regeneran, tarda un poco, eso sí, es un poco lento, tarda entre 6 a 9 meses para empezar a ver los resultados, pero acaba consiguiendo muy buenos resultados. Es decir, son herramientas y lo que vamos a hacer es fomentar la autorreparación.
Uh-huh. ¿Todos somos candidatos? ¿Todos podemos probar esta medicina regenerativa? ¿O hay algunos casos en los que no es correcto usarla?
Vamos a ver, puede haber casos que sea una herramienta limitada, es decir, que a lo mejor la regeneración, porque hay mucha degeneración y ya no sea factible repararla de una forma interesante, ¿no? Esto sí que es una limitación, por eso hacemos las primeras visitas donde lo analizamos, porque imaginamos que una articulación se ha deformado, esto ya no lo vamos a reparar, se ha deformado, está totalmente encallada, o sea, ya no hay manera de que se autorrepare. O sea, estadios muy avanzados con mucha degeneración y con mucha deformidad, pues ya no son candidatos. Otra cosa es que el paciente diga, bueno, oiga, mire, yo tengo 80 años, 85, y resulta que tampoco me voy a operar. Digo, bueno, pues vamos a ver qué conseguimos, y, hombre, siempre conseguiremos un 30 o 40% de resultados, que a lo mejor ya es suficiente para mejorar la calidad de vida, pero estas serían las limitaciones. Evidentemente, son tratamientos que no tienen ni efectos secundarios ni contraindicaciones, que se utilizan, el propio organismo es el que va a hacer el trabajo y lo único que vamos a incentivarlo, tanto sea con el ozono, que lo que hace es aumentar el nivel energético celular, como con las células, que lo que van a hacer es hacer que lo que ya el cuerpo tiene que hacer, darle la instrucción para que lo haga, o sea, vamos a señalizarla, vamos a señalizar el sistema para que repare los tejidos dañados. Vaya, es una medicina que realmente no tiene contraindicación de efectos secundarios. Eso sí tiene algunas limitaciones, que ya se le explica al paciente que a lo mejor pues esta función pues no la va a recuperar, o esto va a ser muy difícil porque realmente ya no hay manera de autorrepararlo ni de hacer ninguna cosa, y entonces está la opción de la prótesis, que siempre puede ser una opción, por supuesto.
Por eso siempre es súper importante tener esa primera visita con el doctor Los Certales y llamar ese número de teléfono al 93-476-3055. Pediremos esa primera visita informativa y además gratuita, doctor.
Correcto, es informativa y gratuita para estudiar el caso y poderle ofrecer al paciente, pues decirle, pues mire, puedo hacerlo esto, puedo hacer aquello, realmente en su caso puedo hacer mucho o puedo hacer poco. En ese momento se analizan las pruebas y el paciente tiene la información y a partir de aquí decide si quiere hacer el tratamiento o prefiere pues esperar o hacer otras alternativas, no hay problema.
Recordemos, 93-476-3055, Medicentre, ahí está el doctor Humberto Los Certales. Gracias, doctor, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas tardes.
7 de la tarda, 21 minuts, això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I atenció amb aquesta dada. 1 de gener de 2024. Què passarà a les comunitats de propietaris? Doncs que deixaran de tenir accés a les tarifes regulades d'electricitat i de gas natural. En parlem d'aquí un moment amb el senyor Andrés Espinós, administrador de finques col·legiat.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Atenció, perquè a partir de l'1 de gener del proper any, el 2024, les comunitats de propietaris deixaran de tenir accés a les tarifes regulades d'electricitat i de gas natural. Els administradors de finques estan sol·licitant al govern que mantinguin les tarifes. I avui ens preguntem, què significa això? Com afectarà les comunitats? En parlem amb el senyor Andrés Espinós, exvicepresident de la Junta del Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i administrador de finques col·legiat exercent. Senyor Espinós, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, jo no sé què en pensen vostès, però això no és un error? No sols per la discriminació respecte als contractes individuals? Què en pensen?
Però nosaltres estem molt preocupats. Malgrat aquí a Catalunya no hi ha moltes comunitats amb calefacció central, estem molt preocupats perquè això significarà que a partir de l'1 de gener, com a mínim, les tarifes de gas de les comunitats pujaran un 38%. Més l'IVA, que fins ara era del 5% i passarà a ser del 21%, que seria un 16% complementari. Realment, per moltes comunitats, un increment del 50% és un tema molt important i molt fort. Estem fent el possible per intentar que això reverteixi i que tornin a la situació anterior, però realment ho veiem difícil. Doncs, el nou govern té que prendre una sèrie de mides i no crec que estigui ara per parlar de les comunitats. És un tema important, és un tema que no ens ho esperàvem i creiem que ja fa 6 o 7 mesos haguéssim prorrogat les tarifes aquestes.
Per això jo li deia abans que això és un error, no sols per la discriminació respecte als contractes individuals, sinó que mantenen aquesta tarifa reduïda, sinó perquè també desapareixerà aquesta tranquil·litat que hi havia en moltes comunitats de propietaris i no es podrà evitar la pobresa energètica en molts de les llars, no?
Segur. I a més, pensi que aquest, totes les finques que estan gaudint d'aquesta tarifa regulada més barata han tingut que fer un esforç enorme per poder-se adaptar. Vull dir, el govern no ha regalat la tarifa. El govern ha imposat una sèrie de requisits tècnics i de requisits de repartiment de despeses que les comunitats han pagat pues, 7, 8, 9, 10.000 euros creient que això seria no un benefici, però sí una inversió pel futur, i aquesta inversió pues, ha durat un any. O sigui, estem preocupats i les comunitats ho començaran a notar i tindran que fer pues, molts esforços per continuar amb la calefacció funcionant.
Ja ha parlat vostè amb algunes comunitats, s'han posat en contacte amb el Col·legi d'Administradors, perquè, clar, estan espantats davant això que passarà d'aquí a res, a principis d'any.
Sí, totes les comunitats estan espantades, estem intentant pues, buscar les millors tarifes del mercat, però pensi també que el preu del gas és un preu molt inestable. Depèn d'una petita guerra amb un país balcànic que ja pot pujar pues, 10 vegades el que ha pujat, que és el que va passar l'any passat. L'any passat, per aquesta època, el preu lliure estava al doble o més del doble del que estem pagant ara en preu lliure. Però, malgrat això, la tarifatura és molt més econòmica, que continua sent molt més alta que fa 3 o 4 anys, però les comunitats s'han anat acostumant.
També estaria bé que es mantingui, o molt necessari, mantenir la reducció de l'IVA del 21 al 5%, no? Perquè, de no ser així, suposarà...
Imprescindible, perquè avui amb el govern Pedro Sánchez ha anunciat una reducció de l'IVA d'una sèrie de temes i s'ha oblidat del gas i de la llum i de tots aquests temes que són molt importants pel petit consumidor.
Clar, perquè, si no, això suposarà un encariment del 16% en les factures energètiques.
Exacte. I el que passa és que, desgraciadament, estem tan acostumats a rebre per tot arreu i a pujades i no baixades, que la gent es va acostumant i sense capacitat de reacció. Mm-hmm.
Per això, senyor Espinós, és superimportant cada dia més que realitzin la rehabilitació dels edificis, no? Buscant una menor dependència energètica, per la qual cosa s'aconsella que els particulars i les comunitats de propietaris sol·licitin els fons europeus per la rehabilitació d'edificis i habitatges.
Evidentment, perquè només que les propietaris individuals tinguessin cura dels seus tancaments, només dels seus tancaments individuals, podrien reduir d'un 20 a un 30% el consum energètic de la seva vivenda. És molt important, però encara falta molta cultura i molta propaganda. Nosaltres, els col·legis administradors, estem fent el possible i a poc veiem que sí que va creixent aquest tema, però encara queda molt.
Uh-huh. I sembla que la cosa no canviarà, perquè, com diu vostè, avui s'està fent doncs, el Congrés dels Diputats, aquesta investidura del senyor Sánchez, i clar, estem a poc més i escaig perquè arribi aquesta data de venciment, i sembla ser que la cosa no canviarà, no hi ha visos d'això.
Bueno, nosaltres, el Consejo General d'Administradors de Finques d'Espanya ja ha demanat oficialment, ja ha fet una sèrie d'accions, bueno, i estem a l'espera de que si com a mínim puguin prorrogar 3 mesos, 6 mesos per arribar pues, ja a una situació millor.
Que així sigui, senyor Andrés Espinosa, com dèiem, exvicepresident de la Junta del Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i administrador de finques de col·legiat exercent actualment. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Molta sort per tots, en aquest cas. Gràcies. Bueno, pues eso es lo que pasará a partir del día 1 de enero del 2024, pero ahora llega el momento de que estés tranquilo. Si hay alguien que quiere que estés más tranquilo todavía en todo momento, esa es Línea Directa. Por eso ahora también se ocupan de todo lo importante. En caso de que ocupen tu vivienda, te van a acompañar durante todo el proceso. Sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu casa una vez la recuperes. Cámbiate ya y te van a bajar el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Así que despreocúpate. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Avui és un dia informativament mogut, molt pendents, ja sabeu, amb aquesta programació especial que hem tingut a la cadena Copi, que estem seguint aquesta informació de tot el que passa al Congrés dels Diputats, però ara arriba la informació més pròxima amb els companys dels serveis informatius de Copi Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs començo amb la sequera que estem patint perquè Aigües Ter Llobregat es decanta per reduir la pressió de l'aigua abans que tallar el subministrament si la sequera va pitjor i s'han de prendre, doncs, mesures dràstiques. En tot cas, s'haurà de valorar, tenint en compte la realitat de cada municipi i el tipus d'habitatges. Es descarta, en qualsevol cas, que es puguin suavitzar algunes restriccions, com la manca de rec, tot i que estigui provocant la mort de gespa i també d'arbres. I avui han sonat 40 sirenes per risc químic a 16 municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, una prova que ha servit per testejar el sistema. I el proper 30 de novembre es farà un altre simulacre, en aquest cas del Plasecta, al polígon industrial de Constantí. Afectarà a unes 400 empreses i 3.000 treballadors d'aquesta àrea industrial. El simulacre consistirà en un accident fictici en una empresa de tractament de residus que provocarà un núvol tòxic. I la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Tarragona han intervingut material falsificat i begudes sense etiqueta per un valor d'uns 50.000 euros. Les inspeccions s'han fet en diferents comerços de majoristes i en parades del Mercader de Tarragona, on hi ha un mercat ambulant.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, ens escoltem d'aquí una estona. Gràcies.
Vinga, fins ara.
I ara arriba la informació esportiva amb el company d'Esports Cope, Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Sortejada una nova ronda de Copa. Què ha passat?
La segona ronda de la Copa del Rei, que ens servirà per gairebé obrir el mes de desembre. Jornada entre setmana per aquesta ronda de la Copa del Rei. 5, 6 i 7 de desembre, en una jornada o en una setmana de pont per molts. Tres equips catalans, Espanyol, Girona i Terrassa. Apunteu, dimarts 5 de desembre, 9 de la nit, Espanyol-Valladolid. Dimecres, dia 6, Terrassa, a la vés a les 4 de la tarda a l'Olímpic. I dijous, 7 de desembre, Orihuela-Girona a les 9 de la nit. Són els tres protagonistes d'aquest sorteig, insisteixo, de la segona ronda de la Copa del Rei. El segon gran argument és Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona, que ha deixat de ser membre de la Federació Espanyola de Futbol, bàsicament de la comissió gestora, per no interferir en el nou procés electoral. Recordem, a més, que encetarem any olímpic i totes les federacions han de dur a terme aquest procés electoral. I el tercer gran argument ens porta a parlar de l'Eurolliga de bàsquet, perquè avui juga el Barça que ha recuperat pel partit a Vitoria al Buesa Arena davant el Baskonia el seu capità Àlex Abrines, que per unes molèsties no va jugar el diumenge a casa al Palau davant el Lenovo Tenerife. Tenim un Barça que ha guanyat 6 dels 7 partits que ha jugat davant un Baskonia que només totalitza 3 victòries. El Baskonia de l'ex del Barça, Ivanovic. Baskonia-Barça a partir de 2:15 del vespre.
Albert Díez, gràcies. I més informació.
A tu, Montserrat.
A tu, adéu-siau, bona tarda. Gràcies. 7 de la tarda i 32 minuts i anem ara a parlar d'una altra història. Al llarg de la programació de Cop estem parlant del Parc Natural de Collserola, de bicicletes, de corriols. Per què? Doncs perquè els ciclistes a partir d'ara podran ser sancionats. Ens ho explica la Yolanda Bernal i també el gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Anem bicicleta pel parc de Collserola ens pot costar una multa. Per alguns camins està prohibit des de l'any 2000, però fa uns 5 anys alguns municipis que formen part d'aquest parc l'han començat a aplicar. És el cas, per exemple, de Sant Cugat, Esplugues o Molins de Rei. Multes que oscil·len entre els 100 i els 500 euros. Des del parc de Collserola diuen que amb aquesta mesura volen preservar la fauna de la zona, però què diuen els ciclistes? Doncs reivindiquen el seu dret a practicar aquest esport perquè és compatible, diuen, amb el respecte a la natura. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, per això demanen revisar i replantejar la normativa actual. El Rafael Martínez és el president de l'Associació de Collserola Esport, Respecte i Ciclisme. Ens ha recordat que porten demanant diàleg i una solució consensuada des de l'any 2018, des de fa 5 anys. Lamenta que els gestors del parc i els partits polítics culpin els ciclistes de la degradació de la muntanya, tot i que hi ha estudis que minimitzen aquest impacte.
La bicicleta de muntanya és un esport que, si es fa juntament amb polítiques de manteniment dels corriols, doncs la petita degradació que es fa d'aquests corriols es minimitza i s'evita, i s'elimina. Mm-hmm. Perquè nosaltres tenim estudis amb el qual l'impacte que té una bicicleta en un corriol és pràcticament el mateix que el que té una persona caminant o corrent. Amb la qual aquesta suposada erosió que se'ns diu des de fa molt de temps que nosaltres provoquem no és certa.
El Rafael Martínez reconeix que la gestió del parc és complicada perquè hi ha 9 municipis implicats i no tots estan aplicant de la mateixa manera la normativa. Segons per on passi una bicicleta, la poden multar o no. Els ciclistes fa temps que demanen seure en una taula i fins i tot van plantejar propostes. Això sí, cal inversió i un manteniment.
Però fa falta, clar, una inversió per mantenir aquests corriols en un estat correcte. Mm. Vale? Si es fa algun tipus d'erosió determinada, doncs s'ha de fer alguna actuació per intentar corregir-la i, sobretot, canalitzar l'aigua. Clar. Perquè l'aigua, a les pluges torrencials que hi ha aquí al clima mediterrani, és el que realment degrada els corriols. I, a més, la muntanya necessita que hi hagi uns quilòmetres de corriols, tant per la prevenció d'incendis com per altres tipus d'activitats.
Els ciclistes tenen clar que quan s'obri un diàleg de veritat, totes les parts, el parc, els municipis, els ecologistes i els ciclistes, hauran de cedir. El primer que s'haurà de fer serà catalogar els camins més històrics per saber quines són les regles del joc.
El col·lectiu ciclista haurà de cedir, el col·lectiu d'ecologistes que volen una preservació integral ultra del parc també haurà de cedir una mica per trobar un consens, un punt mig. Llavors s'hauran de catalogar una sèrie de corriols, sobretot els corriols històrics, que fa molts anys que s'utilitzen i que van néixer no per la pràctica del ciclisme, sinó per portar mercaderies de poblacions cap a Barcelona fa molts anys. I bueno, s'ha de planificar una xarxa suficient perquè es pugui fer l'esport.
Els ciclistes defensen que és compatible anar en bici per la muntanya i protegir la natura. Cal seure en una taula, fer una planificació amb la ment oberta sobre els camins per on es pot passar i els que no. I molt important, amb pressupost i manteniment dels camins, diuen els ciclistes, tothom hi pot tenir cabuda al parc de Collserola.
Avui ens posem en contacte amb el gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el senyor Raimon Roda. Senyor Roda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fem una fotografia radiofònica per explicar una mica a la gent què és i què podem fer al Parc Natural de la Serra de Collserola.
D'acord. En primera instància, que és un parc natural, i això és important. Des del 2010, que té una figura de protecció específica, i per tant, tot i que és un espai molt metropolità, perquè aquesta és una de les seves característiques, envoltat de més de 3 milions de persones, i amb 14.000 persones que viuen en barris de muntanya dintre del parc, un parc d'unes 8.000 i escaig hectàrees compartit entre 9 municipis, és un parc natural. No? I, per tant, hi ha certes regles i certa normativa que intenta fer compatible la funció i la missió del parc, que és garantir els valors naturals d'aquest espai, amb, entre altres, l'ús de gaudi i també una bastant important que aquest gaudi permeti un tema d'educació ambiental i, per tant, que la gent que s'aprova en aquest espai ho faci d'una manera respectuosa i sent conscient, molt conscient on és. I és per això que des de fa ja dues dècades hi ha unes ordenances que regulen l'ús de bicicleta i els altres usos del parc. El parc té aproximadament aquest 2023, creiem que acabarem l'any amb 5.150.000 visites.
Déu-n'hi-do.
Sí, bastant, sí, sí, hi ha bastantes. Dic visites, perquè el que sí que és veritat, que també és una característica d'aquest espai, és que, de fet, tenim visitants, però sobretot tenim usuaris, gent que fa servir aquest parc de manera quotidiana o que hi ve diverses vegades l'any. Per tant, en realitat, aquestes 5 milions de visites són menys visitants, perquè hi ha molta gent que repeteix. I que repeteix, perdó, diguem.
No, entre usuaris i visitants, òbviament, estem parlant d'un èxit, no?, de que la gent visiti aquest parc tan impressionant com és el de Collserola, però a vegades es pot morir d'èxit, no? M'entén el que vull dir, senyor Roda.
Sí, sí, tant. Sí, i podem morir d'èxit, diguéssim, per diverses coses. La primera és que en alguns punts del parc, no en tots, pot haver-hi cert conflicte entre usuaris, no? A les portes del parc, és a dir, on coincideixen molta d'aquesta gent en moments més puntuals, que poden ser caps de setmana, és cert que hi ha una certa incompatibilitat o, diguéssim, que és difícil relacionar col·lectius que van, per exemple, en mitjans diferents, no? En bicicletes i peatons, i sobretot bicicletes i bikes, o bicicletes elèctriques i bicicletes d'altres tipus, etc. És veritat també que el parc té 270 quilòmetres de pistes senyalitzades i que estan a disposició de tots aquests usuaris. El conflicte no està en aquestes pistes, segurament, sinó en els corriols. Perquè l'altre que podem morir d'èxit, per entendre'ns, és que la natura té uns processos en els que a vegades cal una certa tranquil·litat. I 5 milions de visites en un espai relativament aïllat doncs pot produir impactes no només en un tema d'erosió de camins, però també en un tema de biodiversitat, de tranquil·litat nocturna, etc. Per tant, hem de fer compatible això pel que vam ser creats, que és la preservació dels valors naturals, amb un ús, però també el 60% del parc és de propietat privada i, per tant, també el dret que tenen els propietaris de respecte a les seves finques, especialment forestals.
Fins ara no s'havia prohibit circular, però no s'havia sancionat els ciclistes que passen per aquests corriols. A partir d'ara la cosa es posarà més sèria, ho dic perquè els ciclistes que passen per la zona demanen diàleg per evitar ser multats.
Sí, és cert que les ordenances tenen 20 anys. La novetat és que fa uns 5 anys el que es va fer es van modificar aquestes ordenances i es va addicionar un sistema de sancionador. Aquest règim sancionador, de fet, no l'aprova el parc, sinó que l'ha d'aprovar cada un dels municipis. I en aquest moment, dels 9 municipis, n'hi ha 5 que han aprovat aquest règim sancionador i 4 que estan o en procés d'incorporació a les seves ordenances o que han de començar la tramitació de les ordenances. I és cert que això, fins ara, dificulta, diguéssim, l'aplicació d'aquest règim sancionador perquè no és homogeni en tot l'espai.
Entenc.
De fet, sempre hem estat en diàleg amb els ciclistes. El 2017 va haver una campanya de territori vital en el que ja es va fer de la mà del sector ciclista, entre altres, també excursionistes, també entitats mediambientals, també veïns. Anys enrere també s'havia fet un altre programa i, de fet, el parc ja té òrgans com el Consell Consultiu en el que alguna de les associacions ciclistes hi estan representats, en què s'han fet alguns debats monogràfics sobre l'ús del ciclisme. De fet, estem repetint un ciclista i jo crec que hauríem d'especificar també alguna modalitat esportiva de l'ús ciclista, perquè, repeteixo, l'ús ciclista és admès dintre el parc, hi ha 200 i pico quilòmetres senyalitzats específicament per l'ús de la bicicleta. Hi ha un altre tipus de ciclisme, que és el de carretera, en el que hi ha infraestructures que creuen el parc i que es fan servir i que també tenen el seu punt de conflictivitat, eh? No dic que no sigui aliè. Per tant, l'ús ciclista és admès i benvingut en el parc. Algunes disciplines ciclistes i en alguns espais del parc, efectivament, hi ha limitacions. Si això anirà més o menys, nosaltres intentem fer tanta pedagogia com podem. La senyalètica al parc hi és des de fa molt de temps, la reforçarem. És veritat que alguns d'aquests corriols en alguns llocs concrets, per exemple, algun accés directe a Barcelona o en àrees de tranquil·litat o a la riera de Vallvidera, que són zones sensibles, els haurem d'esborrar, limitar, no mantenir i, per tant, indicar clarament que per aquí no s'hi pot circular. i amb diàleg permanent amb la plataforma, perdó, amb l'associació de ciclisme que vulgui, però també amb la Federació de Ciclisme, amb qui tenim contactes, però també amb grups d'excursionistes, en el que hi ha, comencen a haver-hi en tots, en la secció de ciclisme de muntanya.
Hem de preservar el medi ambient, si no ho fem i si no tenim cura del que tenim aquí en plena ciutat, no? Tot just, i a més que colinda també amb d'altres poblacions, clar, ens hem de fer càrrecs tots una mica, no? Perquè la cosa no està com per cuidar el planeta, eh?
Sí, i això també, i fer-ho no només des de l'òrgan gestor d'un parc concret, sinó, evidentment, amb xarxa dels parcs de la Diputació, però també de la Generalitat, i segurament és cert que aquestes ordenances s'haurien d'enquadrar en legislació més general, no dic més restrictiva, en tot cas, dic que bueno, doncs la llei d'accés motoritzat al medi natural va tenir èxit en el seu moment, potser hauríem de començar a pensar també si hi ha altres nous artefactes, per entendre'ns, que també poden impactar en aquests parcs, en els que també fer una reflexió conjunta de si s'han de permetre o no, o en quines condicions.
Doncs li agraeixo moltíssim al gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Raimon Roda, que hagi estat amb nosaltres. Hem de gaudir de la natura, però sempre amb seny. Gràcies, senyor Roda, bona tarda.
De res, a vosaltres. Bona tarda.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Y es noticia dos renovaciones. Una, la de Valverde con el Real Madrid. Ya se sabía, pero se ha hecho oficial. Es una renovación hasta el año 2029 y, como en todas, cláusula de 1.000 millones de euros. La otra también se sabía y ha sido anunciada esta misma tarde de manera oficial. El Atlético de Madrid ha renovado al Cholo Simeone hasta el año 2027.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
banca. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos, un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, para que salga de manera correcta.
Exacto. Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco, pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te deben a ti
30.000, 10.000, 5.000.
Y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro.
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero, y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo, hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido al gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us agrada la pasta? Doncs atenció, perquè avui us donarem detalls de com poder menjar i cuinar pasta d'una manera ben diferent a les habituals. És així, Marc Porto, bona tarda.
Doncs el que primer hem de tenir és la màquina per fer-la. La primera data del segle XVIII, perquè abans fer la mà era molta feina i a part d'això també hem de comptar amb farina, ous i aigua. D'aquesta manera cadascú pot fer-se la seva pròpia pasta amb les formes que desitgi i fer la recepta que més li agradi, tot i que majoritàriament hem de dir tothom es decanta per comprar la pasta directament amb la seva forma. Un fet molt curiós i una anècdota és el que ens ha explicat Pedro Martín Caro de l'editorial Faidon España després de la publicació del llibre La història de la pasta i com cocinar-la sobre l'origen i el perquè d'alguns tipus de pasta.
La pasta de C, ¿no?, que es la pasta de letras, se cree que surge por accidente, ¿no?, que en una fábrica estaban haciendo pasta y de repente por error salieron unas figuritas con la letra C y el dueño dijo, voy a hacer un abecedario de pasta. El tortellini se cuenta que es un homenaje al ombligo de la diosa Venus. Y de hecho hay un pueblo en Italia donde todos los años celebran con una especie de teatrillo este nacimiento d'esta forma de pasta.
A més, una dada que no coneixíem és que es creu que la pasta carbonara és un dels plats més cuinats del planeta i que s'estima que cada any es consumeixen 14.000 milions de plats de pasta a tot el món, segurament per aquesta varietat de plats i d'idees que poden sortir com si es tractés d'un simple joc.
Yo creo que hay muchas formas de pasta porque cada forma de pasta va bien para un tipo de salsa. Salsas que es bueno que resbalen sobre la pasta, hay otras que es bueno que el contenido lo envuelva, hay otras que tienen unas formas rugosas para que la salsa se quede pegada, etcétera, etcétera.
I d'un joc es tracta també per les centenars d'opcions que trobem pel que fa a intoleràncies o gustos diversos. La pasta podem dir que és un plat universal per tothom qui la vulgui menjar, per vegetarians, per vegans o també per celíacs, entre molts d'altres.
Doncs amb aquest bon gust a pasta, el que fem és acomiadar-nos des de Barcelona, la Linterna Cope per tota Catalunya i Andorra, però la Linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia, que hi ha hagut moltíssima i segurament ens farà un repàs perfecte de tot el que ha passat avui al Congrés dels Diputats i d'altres coses que també han passat en aquest dia. Nosaltres tornarem demà? No, perquè hi ha futbol. Tornarem divendres. Que vagi bé. Bona tarda. Salutacions de la Montse Rodríguez. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Todo este mes Black Friday en Hipoyagán. Los sofás, los armarios, los colchones, los dormitorios, los comedores, el textil, todo. Todo con descuentos espectaculares. Hasta el 70% en Black Friday. Fíjese, sofá Cheslong modelo Renzo, 389 euros. Y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès i en hipoyagán.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
És el lateral esquerre de l'equip, el Miguel Gutiérrez. Miguel, buenas tardes.
Hay que ser ambicioso, pelear por la salvación y luego vamos a seguir peleando por estar más arriba posible.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues, mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien, a les matinades de Cope Catalunya. Parlaràs amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.